Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El govern d'Espanya mobilitzarà 14.000 milions d'euros per als sectors més afectats per la imposició d'aranzels als Estats Units, que seran del 20% per a productes procedents de la Unió Europea. El president del govern, Pedro Sánchez, ha denunciat avui un pla de contingència per protegir empreses i llocs de treball.
A mi juicio es solo una excusa para castigar países, aplicar un proteccionismo estéril y recaudar para tratar de mitigar el déficit que está causando una política fiscal, a mi juicio, más que cuestionable.
I és que els aranzels als Estats Units afectaran més de 3.000 empreses a Catalunya. Són companyies que exporten regularment al país amb unes vendes que superen els 4.000 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, lamenta la inestabilitat econòmica que generaran i ha anunciat que la reunió del cap de setmana del govern servirà per articular una resposta.
Fer front a aquesta situació complexa, fer-hi front de forma compartida amb el govern d'Espanya i amb el conjunt de la Unió Europea, recordar-los als catalans i a les catalanes, no?, que cada aranzel és un retrocés econòmic i social, és introduir més fronteres, més inestabilitat.
Els Estats Units són la primera destinació de les exportacions catalanes fora d'Europa i els sectors més perjudicats seran el químic, el farmacèutic, el de les maquinàries i els equips agroalimentari i el metall. I parlem ara d'una prova pilot de salut que permet tractar 53 pacients crítics a distància durant un any. El projecte ha permès tractar remotament aquests pacients en situació de risc a l'Hospital de Berga des de la UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a 45 quilòmetres. La manera de funcionar és senzilla perquè hi ha dos equips de metges que valoren el tractament a seguir gràcies a càmeres d'alta resolució i també el monitoratge de constants vital i reaccions del pacient. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat a un home a personar-se en la causa judicial contra la decisió del seu fill de rebre l'eutanàsia. La sentència avançada per la cadena SER dona la raó a la Fiscalia i al pare i anul·la de moment l'aval judicial a la mort assistida d'un home de 54 anys i retorna el cas al jutjat de Barcelona perquè segueixi la tramitació d'aquesta causa. I la Mostra d'Igualada ha arrencat aquest matí la seva 36a edició amb les funcions dirigides a escolars i programadors. Una de les companyies que ha presentat l'espectacle són els bascos Anita Meravilles amb la Mestra, un muntatge de titelles que rep homenatge a les mestres de la República. En total, fins diumenge, el públic i els professionals podran veure 41 companyies que faran 94 representacions.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 3 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís B. Pérez.
Bon dia. No s'acaba de netejar del tot l'atmosfera en algunes comarques, per bé que gran part de la pluja que teníem el dimecres ja s'ha anat retirant. S'ha anat produint alguna pluja feble cap a l'Ebre, també a les comarques de Ponent, i, de fet, al llarg de les immediates hores encara aniran caient algunes gotes en aquesta banda a tocar de l'Aragó i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap al massís del Port, especialment. A la resta del país, alguns núvols ja poc importants, en la seva majoria prims, i quan més cap al Pirineu gironí o gran part de la Costa Brava, el cel una mica més destapat. I això també farà que la temperatura pugui recuperar-se una mica respecte a ahir. Sempre amb el permís del vent. Vent que serà molt tossut a les comarques de la Catalunya Central, del Pla de Lleida i a la costa barcelonina i tarragonina. Pel que fa al divendres, encara força núvols, els més abundants, cap a l'Ebre, amb alguna pluja local, i durant la tarda també els núvols s'estendran a moltes comarques de Ponent i de la costa. Ho anirem seguint a la xarxa.
Doncs avui al Connectats nosaltres parlarem del fenomen Tradwives entre la cuina, les xarxes i la política de dretes. Ens il·lustrarà sobre aquesta qüestió Sònia Herrera, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar del final de les Golden Visa i de les incomprensibles situacions que pot crear la burocràcia. A partir de les 5 coneixerem l'escriptor terrassenc Josep Comerma. Continuarem amb Patrimoni per centrar-nos en el 50è aniversari del Vall de Plaça, Patrimoni Immaterial de Castellà. Parlarem amb Joan Casamada, president del Vall de Gitanes. I acabarem amb Cultura per referir-nos al concert homenatge a Miguel Bosé, Sergio Dalma, Alejandro Sanz i altres, que dissabte tindrà lloc a Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Departament d'Educació de la Generalitat ha iniciat un expedient d'investigació per analitzar les denúncies presentades per familiars d'alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme de Terrassa, coneguda com a Carmel, on s'acusa alguns docents de promoure un discurs ultracatòlic i reaccionari. Un grup de pares i mares va denunciar un canvi ideològic que afectaria el model educatiu d'aquest centre concertat de la ciutat. Es referien al fet d'introduir la religió més enllà d'aquesta matèria, per exemple, amb comentaris de text de literatura castellana sobre l'Evangeli o de punts d'alumnes que diuen enalteixen l'homofòbia, la xenofòbia i el franquisme. També de fer en castellà matèries curriculars que sempre s'havien fet en català, tot sense haver-los comunicat aquest canvi en el model educatiu del centre. La direcció del Carmel va desmentir totes aquestes acusacions, considerant-les de pures difamacions. Asseguren que no hi ha hagut cap canvi en la ideologia i que l'escola sempre ha estat d'inspiració cristiana. Sobre les classes, en castellà admeten que algunes es fan en aquesta llengua perquè han arribat professors nous que són fora de Catalunya, a falta, diuen, de trobar-ne d'aquí.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda arrenca la Fira del Vehicle Educació Garantit, que arriba a la seva 15a edició a Sabadell. La mostra, que s'allargarà durant tot el cap de setmana, exposarà més de 300 vehicles que tinguin menys de 3 anys i un màxim de 40.000 quilòmetres. Una fira que arriba marcada per la incertesa al sector de l'automòbil, tal com ha explicat Jaume Llop, president del Gremi de Mobilitat.
Ens hem de continuar bellugant amb els nostres cotxes, i els cotxes, doncs, bueno, de moment, han de conviure amb tots aquests tipus o varietats de cotxes que hi ha. Des del Gremi, els nostres tallers i els nostres concessionaris ens estem adaptant a aquesta situació, vale? Vull dir, amb formació, amb recerca, amb intentar ajudar.
El Gremi espera que la fira iguali nivells l'any passat, quan es van vendre més de 230 cotxes i van visitar-la més de 5.800 persones.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. El projecte del Catalunya Media City i la reurbanització del seu entorn podria estar enllestit en 10 anys, una dècada de transformació del litoral que suposarà, segons Ferran Falcó, un abans i un després no només per al sector audiovisual, sinó també per a Badalona i Sant Adrià de Besòs. El director general del Consorci del Besòs ha visitat aquest matí el Badalona Matí, on ha explicat que s'estan duent a terme les actuacions prèvies perquè aquesta fita pugui arribar a la seva fi. Una etapa que es podria allargar entre 3 i 5 anys.
És un parc que tindrà aquesta mena de recursos per poder fer front a possibles eventualitats de la meteorologia i dels temporals. És a dir, no és només un parc perquè el disfruti la ciutadania, és un parc que està posat a disposició d'una major resiliència del conjunt del sector. I en aquest sentit, no ens hem d'imaginar un parc urbà, ens hem d'imaginar un parc molt naturalitzat.
També ha parlat sobre el Consorci del Besòs, amb què es treballa amb altres iniciatives a escala més petita. L'ENS, apunta a Falcó, pretén recuperar els serveis que amb la desaparició del Consell Comarcal del Barcelonès Nord van quedar estancats. Tasques com ara la renovació de l'avinguda del ferrocarril, la recuperació del rec Comtal o abordar el futur del polígon industrial de Montsolí situat a Sant Adrià de Besòs. A Badalona ha esmentat que el Consorci ha iniciat converses amb l'Ajuntament per poder gestionar en un futur la gossera municipal.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral. Des del Prat, però, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Les pluges de les últimes setmanes estan comportant una recuperació clara de les reserves hídriques. Els embassaments del sistema Ter Llobregat superen el llindar del 50% per primer cop des de principis de juliol del 2022. Un fet molt positiu que, d'altra banda, té conseqüències també pel que fa a la proliferació dels mosquits. Encara és aviat per poder avançar-s'hi, però els darrers episodis de pluges podrien provocar una primavera i un estiu amb major presència. Per aquest motiu, el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat ja ha realitzat en aquest primer trimestre un nombre d'actuacions rècord, amb més de 300 actuacions i 40 hectàrees tractades, especialment a les zones inundables. Escoltem el seu director, Carles Aranda.
Aquests espais s'han cobert d'aigua durant molt de temps i han estat produint larves de mosquits, perquè encara que pensem que el febrer per nosaltres és idea d'hivern, per algunes espècies de mosquits, doncs la temperatura que fa és suficientment elevada com perquè les larves creixin. I així ha estat que, a més, al febrer va haver un moment que va pujar la temperatura, que va coincidir amb les pluges, i vam haver de fer uns primers tractaments ja al mes de febrer. I ara, aquest mes de març, hem estat en les últimes tres setmanes tractant sense parar.
La tendència sembla que, a més d'augmentar la quantitat de mosquits presents durant la temporada, és que el període on aquests animals són presents cada cop sigui més llarg, estenent-se molt més enllà de l'estiu.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La convocatòria per a presentar sol·licituds a la desena beca Oriol Papeny en memòria de qui va ser regidor republicà i que premia el talent, l'esforç i els valors s'ha allargat una setmana més i es tancarà el 13 d'abril. És una beca dotada amb 2.000 euros. Poden ser beneficiaris de la beca persones amb els següents requisits: estar empadronat a Castellà i no haver complert els 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud i que vulguin cursar batxillerat, FP, estudis universitaris o altres formacions postobligatòries. Els interessats poden enviar un correu electrònic a l'adreça becaoriopapell@gmail.com i conèixer tots els detalls de les bases al perfil d'Instagram @esquerracastellà. Es valorarà tant els mèrits acadèmics com el projecte formatiu i la situació socioeconòmica.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat de pau de Sant Cugat ja no pot celebrar casaments. De fet, ni el de Sant Cugat ni cap dels jutjats de pau de l'Estat. Això és perquè la llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia, que té per objectiu millorar el sistema judicial espanyol i ha entrat en vigor aquest dijous 3 d'abril, no recull la prerrogativa que permet als jutjats de pau celebrar casaments civils. La jutgessa de pau de Sant Cugat, Anna Maria Ossa, ha explicat a Cugat Mèdia que després d'una reunió de l'Associació Catalana Pro Justícia, que va tenir lloc dissabte passat, sembla que tant des del Departament de Justícia de Catalunya com des de l'Estat s'està intentant revertir la situació i que els jutjats de pau tornin a tenir la competència per casar. Un canvi, però, que segons Ossa podria trigar a arribar un any entre que es fa l'esmena, es vota, passa pel Senat i es publica el butlletí oficial de l'Estat. El 3 de gener es va publicar al BOE la nova llei que aquest dijous ha entrat en vigor a l'Estat espanyol i que pretén posar ordre al sistema judicial. Des d'aquell dia, el jutjat de pau de Sant Cugat se'ls va girar feina. Tal com explica la jutgessa de pau, Anna Maria Ossa, van haver de trucar a totes les parelles que tenien cita per casar-se pel civil a partir d'aquest mes d'abril. Tot i que no hi ha xifres exactes, Ossa ha detallat que el normal entre els mesos d'abril i juliol és celebrar entre 4 i 5 casaments cada divendres. Per tant, la nova mesura podria haver afectat més d'una seixantena de parelles de Sant Cugat. Una tasca difícil. Escoltem la jutgessa de pau.
Era un problema difícil per al jutjat, perquè, clar, avisar-li a la gent és dir-li, escolti, no ens podrem casar, és molt difícil. Llavors em vaig prestar jo a fer aquesta notificació.
Davant la situació, moltes de les parelles que tenien hora per casar-se a partir del 3 d'abril van optar per avançar la data de la cerimònia i el registre civil, i d'altres han anat al notari, a l'Ajuntament o als jutjats de Rubí a celebrar els seus casaments, ha detallat Ossa. Les altres funcions que desenvolupa el jutjat de pau, totes elles relacionades amb el registre civil, les continuaran podent-se realitzar al municipi. Tot i això, OSA ha recordat que en el moment que Sant Cugat compti amb els nous jutjats, el jutjat de pau desapareixerà, ja que aquest òrgan està present a aquells municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. A Catalunya, actualment, hi ha 898 jutjats de pau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Davantals impecables, consells de maternitat i receptes casolanes. Aquest és l'univers de les Tradwives, un moviment digital que reivindica el retorn de les dones a la llar i l'acceptació dels rols de gènere tradicionals. Un dels exemples més coneguts a Espanya és el de Roro, una influencer amb 2,5 milions de seguidors que comparteix contingut on es dedica en cos i ànima a la seva parella. Per entendre millor el seu origen, impacte i implicacions socials, marxem fins a Badalona per parlar amb Sònia Herrera, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Sònia Herrera. Què tal, Sònia? Com estàs?
Bona tarda. Molt bé.
Mira, per fer una mica de context, com definiries el moviment Tradwife?
Bueno, és un moviment, no sé si és un moviment tampoc, però sí que són un influencers, dones, que estan reivindicant, en certa manera, com un retorn a la llar i a les tasques exclusivament de cures, doncs que remet a temps que ja pensaven que havien quedat molt enrere.
Diries que és només una tendència ara mateix de les xarxes socials o té més implicacions més profundes, podríem dir?
Jo penso que pot tenir-les. No sé encara si les té. El cas és que moltes d'aquestes dones tenen milers de seguidores i s'està convertint en una certa tendència. I també utilitzant moltes vegades els propis arguments del feminisme per donar-se com valor i posar sobre la taula doncs, la llibertat, no? Ara que s'està utilitzant tan malament el concepte de llibertat, no? Des de l'ultradreta, doncs la idea de llibertat, de jo estic escollint dedicar-me en exclusiva a la cura de la meva família, a la llar, a que el meu marit tingui el seu preferit a taula, no? I utilitzen aquest argument de la llibertat, no? De jo estic escollint, no? Què m'heu de dir sobre això, no? No m'està obligant ningú. Una altra cosa és el que hi ha darrere.
Clar. Ara has mencionat això de l'extrema dreta. També et volia preguntar, quina és la relació entre el moviment Tradwife i l'extrema dreta?
Per mi la relació és claríssima, partint de la base de que no són un bolet que hagin nascut del no-res. Sempre hi ha hagut una tradició, no?, de moviments de dones antifeministes, no? Ho podem veure des dels discursos, no?, de dones que pertanyen a Vox, al Partit Popular, no?, però als mateixos Estats Units, no?, que és on neix una mica aquest moviment, sí. Podríem dir, pues podem recordar-nos de la Sarah Palin, no? Que era la líder del Tea Party, no? Fa alguns anys, o la Phyllis Schlafly, no? que va ser també una dona dels anys 70 que es va oposar, no? A tots els avenços que promovien les feministes, no? En el seu moment. O sigui que hi ha una tradició en això, no? No estan naixent del no-res, però sí que penso que que s'estan establint com estan sabent utilitzar molt bé les xarxes socials, igual que ho està fent l'ultradreta global, i en el seu discurs es veu claríssimament el lligam, no? I tenen discursos relacionats amb la submissió de la dona vers l'home i utilitzen aquestes paraules, no és que jo me les estigui inventant. I també discursos molt homòfobs, o LGTB-fòbics en general, i molt racistes. Llavors, bueno, aquí hi ha punts de connexió directa, no?, amb el discurs d'ultradreta, no? Hi ha alguna influencer que ha fet crides, no, a la reproducció ària directament, no? Així que, bueno, crec que no... no en quan rasques una miqueta, tot això floreix.
I quins factors diries que han propiciat aquest ressorgiment en ple segle XXI? Podríem dir que el feminisme ha anat guanyant terreny, no?, a poc a poc?
Bé, això ja seria més de caire sociològic, no? Però per fer una mica de política ficció, en certa manera, jo diria que tot respon, no?, a aquest replegament que també estem veient, no?, quan surten estadístiques, quan surten enquestes, no?, i es parla de la dretització dels joves. Bueno, que no sé si ja ens hem de posar en mode alarmista, tampoc seria la meva línia, però sí que crec que aquesta polarització que s'ha donat en els últims anys en la societat també s'ha traslladat, no?, en tot el que té a veure amb els discursos sobre el feminisme, no?, que tots els avenços que s'han aconseguit, i quan pensàvem que potser això ja s'estava tornant quelcom mainstream, no?, sobretot després de les manifestacions del Me Too, del 2018, sí, etcètera, doncs, bueno, la reacció patriarcal, no?, com diuen la Mar de Cabezas, no?, en un llibre molt xulo que té amb aquest títol, aquesta reacció patriarcal s'està veient, s'està fent sentir a tot arreu. I les xarxes no estan extintes, formen part, no?, de la nostra societat.
Justament en això del tema de les xarxes socials, les tradwives estan tenint molt èxit en plataformes com, sobretot, TikTok, no?, també Instagram. Quin tipus de públic atreuen principalment?
Principalment dones. Paradoxalment, això s'està donant, no? És com fa uns mesos també parlàvem amb una companya teva, no?, de Lara, que arran d'uns vídeos que s'estaven fent molt virals de canalla, perquè eren canalla, no?, gent de 12 a 13 anys, primer de nois que estaven reivindicant, parlaven de que ells volien noies quilòmetre zero, i això no vol dir que siguin del barri, no?, evidentment. Parlaven de... Bueno, pues reclamaven un altre cop, no?, un valor que potser moltes en sonen medieval, però bueno, estaven reclamant la virginitat com a valor, no? I alhora, no?, es trobaven molts vídeos de noies també fent servir com a aquest capital, diria, sexual, però no, era tot el contrari, no?, aquest capital de la virginitat com una manera de treure algun tipus de relació romàntica, no? Però crec que amb les tradwives passa exactament el mateix, no?, però en aquest cas no per oposició, sinó per identificació, no? Crec que hi ha dones, no?, que s'estan sentint identificades, no? També sí. És una manera com de rebatre, no?, igual que està passant, no?, amb aquest èxit o amb aquest auge dels autoritarismes i de l'ultradreta, no?, hi ha com la sensació de que hi ha gent que ho percep com que el feminisme els ha tret privilegis, que el feminisme els ha tret drets, no?, que com tot això que també que es parla i que està molt relacionat, no?, de la machosfera, no?, tots aquests moviments també d'homes que diuen, no?, que tots els avenços del feminisme els hi han anat a la contra, doncs això va molt lligat, no?, amb aquesta reivindicació de la masculinitat tradicional, per molt tòxica que sigui, etcètera, no?, el biologicisme, no?, els homes han de ser homes, les dones han de ser dones i tota la resta que no encaixi en aquests dos calaixets ja no entren, no?, en aquesta idea tan lletja de la normalitat.
També, com he mencionat abans, doncs, totes aquestes, podríem dir, influencers, no?, estan apareixent a TikTok, a totes les plataformes. Podríem dir que aquestes influencers han convertit la seva pròpia domesticitat en un model de negoci?
Totalment. Jo més tinc molts dubtes de que aquesta domesticitat que venen sigui real, clar, no?, quan al final són creadores de contingut, com ho és qualsevol altre influencer, youtuber, etc. Això comporta moltes hores de feina. I, bueno, és difícil dur a terme, no?, aquesta criança i aquestes cures en exclusiva si tens una feina, per molt que la facis des de casa teva, no? Llavors, bueno, estan venent una imatge i un producte, per descomptat, no en tinc cap dubte.
A les seves xarxes també moltes tradwives insisteixen que han triat lliurement aquest estil de vida. És realment una elecció lliure o creus que hi ha pressions socials o culturals al darrere?
Bueno, qui no té pressions culturals, no?, al final i socials. Aquesta idea de la llibertat absoluta en les tries personals que fem és una fal·làcia com una catedral. Llavors, bueno, doncs des d'aquí sí, els meus respectes, no?, però és evident que hi ha, no?, que com tothom, doncs hi ha una ideologia al darrere, hi ha uns pressupòsits al darrere, no? I hi ha una idea, una noció del que ha de ser la societat, no? En quant a les relacions de gènere, molt determinada. I llavors, bueno, llibertat molt entre cometes.
Sí. I tens constància si hi ha diferències entre com es manifesta aquest moviment en diferents països?
No gaire. Realment és algo que jo he començat a investigar com molt incipientment aquest any i encara no m'he ficat molt a fons, no? Sé que o la majoria, no, de les straight wives que jo he anat seguint són anglosaxones, clar, majoritàriament, no? Però sé que està tenint impacte, no, el moviment. Bueno, aquí ho vam veure, no, amb la influencer aquesta,
amb la Roro.
Bueno, no? Que la Roro, que es va fer molt, sí, molt famosa, no, tristament, quan la Dana. Però, bueno, sé, em consta, no, que està tenint força impacte també en països del nord d'Europa, no, en els països nòrdics. Bueno, és bastant desigual. Crec que encara ens falta perspectiva, no, per veure, doncs, fins a on arriba aquesta tendència, aquest moviment, o com li vulguem dir, i també, doncs, per veure i poder fer comparatives, no, de idiosincràcies i diferències, mm-hmm, no, que pugui haver-hi entre els diferents contextos, les diferents cultures on s'insereixen.
I com està responent el feminisme en aquest fenomen?
Bueno, quan va passar això de la Roro fa uns mesos, aquest vídeo, no, que es va fer tan viral, que li estava fent un pollastre al seu company, sí que va haver-hi un moment, no, així com, jo crec, com d'eclosió, de resposta, com de preocupació, també, d'altra banda, no, de potser un alarmisme exagerat, no, perquè jo no sé fins a quin punt, no, això està creant, mm-hmm, un model de conducta real i amb una, no sé, que sigui com realment important, no? Que no sigui algo residual. Però, bueno, jo crec que des del moviment feminista hem d'estar amb l'alerta, no? Com ho hem d'estar amb moltes altres coses, no? Però, bueno, tenir el radar, no? Que això existeix, que pot estar influint, no? Sobretot en la gent més jove, en noies joves, no? I veure també fins on arriba.
Molt bé, doncs, Sònia Herrera, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Un plaer, Anna.
Cada tarda, de 4 a 6... Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ai, ai, ai. No recordo ni quan vaig marxar. Fa més temps del que vull pensar. Em faig el fort i tiro endavant. I no t'ho dic, però trobo a faltar. Si pogués, tan sols un moment, pensar en tot el que hauria pogut fer. Però la llar que em va fer gran ja no em troba i segueix avançant. Tornaré per poder tornar a seguir quan m'esperi l'imprevist. Tornaré pel camí que vaig deixar sense demanar permís. Si el demà et recorda de mi, si de nit s'encén un matí i per fi sembli que va bé i una espurna il·lumina el camí. Quan de cop s'il·lumini l'albada, quan mirem la lluna que s'amaga, quan trobem un retorn de nostàlgia i compartim la mateixa mirada. Tornaré
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme i companys. Acaba de començar una guerra, no?, sense morts, i ja veurem què és el que passarà.
Bueno, alguna cosa anirà quedant pel camí. Ja veurem. Josep Ballbé, jubilat, ex-treballador de caixes d'estalvi i columnista a Terrassa, com estàs? Josep, bona tarda.
El meu amic Josep. On està el meu amic Josep?
Espero que el recuperarem. Mentrestant, saludem la Cuca Fernández, que és comunicadora i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Cuca, què tal? Bona tarda.
Què tal? Doncs parleu de guerra, però jo estava veient el Risto fa una estona i comentava que això no és una guerra, que això és un festival d'arancels.
És un festival d'arancels. Bueno, sí, tu vols prendre com vulguis.
És una guerra sense trets. Això és una guerra en tota la regla.
Bueno, també podríem dir que ha fet un, com es deia, un Froilán. Ha fet un Froilán. El senyor Trump s'ha fotut un tret al peu i ja veurem.
Es veu que tant Solarium i coses d'aquestes afecten.
Home,
jo no la sé. Veritat és que no ho acabo d'entendre. Entenc perfectament que volies comprar per casa seva, però al final sortirem perjudicats absolutament tots. Començant per los americans i seguint per los demés, perquè hi haurà més atur, hi haurà més la gent es retraurà les compres, no? I això perjudicarà molt l'economia mundial, que al final és una economia que es basa en la sostenibilitat dels sistemes, no? En el moment que trontolla un, trontollen tots los demés. I això passa amb el petroli i passa amb moltes coses.
A última hora ha sigut, ara ho he escoltat en el telediari, que el Sánchez ha anunciat 14.000 milions d'euros d'ajudes per les empreses que estiguin afectades.
Sí, senyor.
No Josep... serveix de gaire, això.
Josep, ara
us
sí.
Us vaig sentint, però em sembla que jo no tenia accés.
Doncs ara
no
sí.
No tindria res a dir, Josep, no tindria res a dir.
Sí, home, segur que era això.
Bueno, davant d'aquesta guerra que diu el Manel, que ha començat el senyor Trump, el meu desig és que els 4 anys aquests que li toquen encara li queden de propina, que passin aviat, i si pot ser que no se'n surti amb la seva idea de...
No. No cridem el mal temps.
Però sí que és preocupant que estem entrant en una...
Que no s'hagués esgarrat una mica el tirador.
Sí, però...
És fort de dir que Déu em perdoni, però... Així no pot anar al món. Estem al segle XXI, eh? Estem a la mitjana, eh?
Mira l'altra notícia. Hongria es desfà... Orbán renuncia a estar a la Corte Penal Internacional. O sigui, a veure, si aquests països, aquests dictadors, perquè són dictadors, aunque siguin triats democràticament, són dictadors, el primer que fan és aquelles regles que s'han marcat tots per defensar el nostre sistema democràtic en tots els països, lo desfan, no sé on anirem a parar, però no pinta gaire bé.
Jo no em declararé defensora del Trump, però també m'agradaria dir, com a punt crític, que aquesta mirada també l'hem de tenir sempre respectivament a tots els països, perquè també amb la Xina tindríem que ser igualment de crítics, no? O sigui, que al final aquesta mirada l'hem d'ampliar una mica més a tots aquests països que no ens fan cap favor. Ahí lo dejo.
Doncs deixem aquest preàmbul, que de fet ens serveix per anar a un dels temes que us proposava i que no deixa de tenir referència amb això que ara estem parlant, però no únicament pel tema dels arancels, sinó pel tema de les polítiques de Trump, que, com sabeu, doncs, no és del gust de tots els nord-americans i que aquells que doncs, els hi venia de gust canviar d'aires per no estar aguantant la tromba del senyor Trump, doncs han aprofitat els últims dies de les Golden Visas. Us en recordeu allò que va posar de moda el govern de Mariano Rajoy, aquests visats pensats pels inversors? Si veniu, invertiu més de 500.000 d'euros en propietats, això ho teniu més que fet. Doncs... Sí,
però se t'olvida un paràmetre, Carme. Els americans que tenen el millor d'euros o de dòlars que li sobren,
Sí.
Home, aquesta crida va ser molt...
No, la gran majoria de la gent.
De fet, ha sigut una gran crida a molts veneçolans que han vingut aquí, han comprat i han tingut ja el paper arrel d'aquesta llei que es va fer, no? També, normalment, jo sempre dic que afectar a la nostra vivenda o al nostre habitatge, crec que no ens afectarà gaire perquè no tothom disposa d'aquests 500.000 d'euros per comprar. O sigui que és una...
No, però és que això ha quedat el govern actual ho ha eliminat. I, per tant, això...
Sí, però que no ens afavorirà tenir més habitatge.
Recordeu una cosa, que mai no es va demanar justificar l'origen lícit o il·lícit d'aquest 500.000 d'euros i aquí ens van colar uns gols per l'escaire brutals, Gent provinent de Rússia, gent provinent de la Xina i gent provinent d'altres indrets.
Ui. Sí, el que passa que tindríem que saber les dades de lo que ha passat, lo que ha guanyat aquest país per això de les Golden Visas. Tindria que veure, que no sé si han sortit les dades, però porta molts anys fent-se efectius, no? I suposo que en alguna cosa, en inversions, s'haurà guanyat. Però sí que tens raó, Josep, en el tema de que si no es mira de la procedència, aquí s'haurà ficat molts diners de evasions fiscals o de delictes comesos a altres països.
El tema era... Enteneu la decisió d'aquestes persones de decidir... Clar, són gent que, primer, té pasta i, segon, es pot permetre doncs, la possibilitat d'anar-se'n a un altre país a passar potser els últims anys de vida mentre no canvia el panorama en el seu país. Estem parlant de gent que segurament doncs, li agradaria jubilar-se aquí o a Espanya o a Catalunya en concret. No sé si us haguéssiu trobat en aquesta situació, vosaltres hauríeu abandonat el país?
Permeteu-me un moment. Crec que té a veure amb una notícia que es va comentar aquesta setmana. Hi ha una sèrie d'investigadors dels Estats Units que, veient la deriva que prenia l'administració Trump, doncs van considerar la possibilitat de venir a continuar la tasca aquesta investigadora aquí al Principat, a Catalunya. I el govern del Salvador Illa, el president de la Generalitat, va convenir que proveïa una línia d'ajut d'uns 30 milions d'euros durant 3-4 anys perquè poguessin venir aquí, diguem-ne que a treballar sense que els hi seguessin a l'herba. El comentari d'algun periodista molt crític va ser que abans d'obrir l'aixeta amb gent o amb investigadors de fora, per què no s'invertia aquest diner en pagar més bé a l'investigador del país?
Això és un tema... A veure... Aquí entrem en una dinàmica de dir què val més la pena invertir en aquells... No, però, Josep, que aquí la disjuntiva està en què val la pena més invertir en el futur talent o en el talent que ja hi és, no? O sigui, a veure, el que està ben clar és que tots els països afectats per aquestes normes del senyor Trump, no? El que més ens agradaria és que el senyor Trump s'equivoquessi, no? I tinguessi una diàspora importantíssima de talent d'Estats Units que vinguessi a Europa a desenvolupar el mateix que està desenvolupant en Amèrica. Això ens agradaria a tots, no? I després això s'aprofitaria també per al talent emergent que tinguem a Europa, no? D'aquesta gent que es tinguessin aquí. Jo crec que podia ser un derivat que potser no, el senyor Trump no té constància, però potser pot haver una immigració de talent important d'Estats Units cap a Europa.
Aquest tema el vam estar tractant ahir a propòsit d'aquest programa que es diu Catalunya Talent Bridge, que efectivament doncs, contempla la possibilitat d'incorporar aquest talent que els Estats Units ara doncs, no podrà continuar progressant en el seu treball, en les seves investigacions, doncs, d'intentar aprofitar doncs, una part aquí a Catalunya. Però a banda d'això, tornant al tema que ens ocupa i que l'excusa era les Golden Visa perquè aquests nord-americans que a última hora s'han anat ràpid i corrents a veure si podien aprofitar doncs, tenir una residència aquí a Espanya, clar, és un lloc on persones d'edat avançada, doncs segurament que veuen una retirada fantàstica i gent que potser més jove que el que fa és aprofitar el tipus de treball, digue-li teletreball, per poder estar vivint en una zona i treballar, diríem que per tot el món. Deia un emprenedor nord-americà que apareix a les notícies que Espanya i Catalunya és un bon lloc, precisament per teletreballar i per jubilar-se. Vosaltres escolliríeu...
Clar, si venen a jubilar-se, la cosa és diferent, eh? O sigui, ja no parlem de retenir talent ni d'esportar talent.
Mm-hmm. No, és que això era un altre tema.
Jo crec que la principal motivació és l'efecte Trump. Serà gent que no està d'acord amb les coses que estan passant als Estats Units i triant destins. I amb aquesta vinentesa de la Golden Visa, pues, aprofitaran per venir aquí, que aquí s'està molt bé, no? I, de fet, sempre ha sigut un país d'estí per la gent que vol millorar la seva qualitat de vida.
Però no aportarà res. A l'economia no aportarà res.
A nosaltres res.
Només la compra d'una vivenda. És acabat, no, res més. No?
I això pot ser que hi hagi més demanda amb la poca oferta que tenim. O sigui que igual ens genera més problema encara.
No, però és que el tema de la Golden Visa no estarà lligat a això. Això, recordo que el govern actual ha eliminat els Golden Visa pel tema de l'habitatge, pel problema de l'habitatge, que ara no el faran servir.
Ens preguntaves tu, Carme, ens preguntaves si nosaltres ho trobem, que això ha sigut algú que si nosaltres estiguessin en la mateixa situació ho aprofitaríem. I entenc perfectament que és complexa, perquè cada un té que viure la seva situació, no? I com la tenen, no? A veure, el que sí que està ben clar que la Golden Visa no deixa de ser algo totalment fora de lloc, o sigui, i a més totalment exclusivista per les persones que ho poden fer, no? I és una llàstima perquè aquests que venen amb patera, mira el problema que tenim amb los menes i mira els problemes que tenim amb tota la immigració il·legal, no? I ara, per el fet de tindre 500.000 euros que ja puguis aconseguir la nacionalitat o almenys la residència. És del tot injust, no? Que per una qüestió de diners passin aquestes coses, no?
Perdoneu-me que...
Ui,
no se sent.
Josep, tenim problemes, amb aquesta línia.
Sí, treballant al sector financer de les caixes d'estalvi. M'havia de dedicar cada dia a la feina com a apoderat d'una entitat financera a informar al departament d'auditoria de la meva entitat els moviments de molt diner de gent perquè es poguessin notificar Hisenda pogués fer les investigacions pertinents sobre l'origen lícit o lícit d'aquells de lloc. Tal com diu el Manel, el problema és el greuge comparatiu que representa això per la gent que arriba doncs, intentant buscar un millor futur per la pròpia família, entre els quals un problema greu és el dels menes, en el qual no es posen d'acord els dos grans... Això és...
Ja. Vaja.
Tenim el Josep.
Ai, Josep, que patim avui.
Ho han eliminat, sort, eh?
Ja. No ens hem quedat igual,
la veritat,
Josep.
És que l'únic,
han eliminat, no sabem què han eliminat.
Jo crec que és una cosa que no ens afecta a nivell
Val,
societat.
Però penseu
no
una cosa. De la mateixa manera que ara estàvem parlant d'aquest efecte Trump als Estats Units sobre els nord-americans que intenten cadascú doncs, buscar-se a la vida com poden i sortir d'allà els que ho poden fer, l'efecte Trump també es deixa notar a la inversa. És a dir, europeus que vulguin visitar els Estats Units, aquesta situació d'incertesa, aquesta mena de, no sé si dir-li por, però sí d'incertesa, també provoca l'efecte contrari. És a dir, gent que no vol anar-hi. O què?
Que planificava fer les vacances als Estats Units i se'n van enrere. És normal.
Sí, clar que sí, però bueno, si parlem només... Aquí no afecta tant, estem parlant... Ara esteu parlant de temes que tenen que veure amb el turisme. No, aquí això és molt més greu. O sigui, a veure, el que està ben clar és que el senyor Trump el que pretén és que aquelles empreses, sobretot nord-americanes, que van anar a construir, a fer fàbriques fora dels Estats Units, a la Xina, sobretot, a Àsia, no?, tornin a invertir en els Estats Units, no? Però això no es dona en compte de que al final, el problema més gran que tenen els americans són els propis americans, que tenen la bandera d'Estats Units a la porta de casa seva, no?, en un penjoll allà amb molt orgull, però tenen un Toyota o un cotxe sud-coreà a la porta. No? El problema és la compra que fan. Si volen ser tan americans, per lo que tenen que comprar són productes americans i ja està.
Home, és el que està defensant ara el Trump. El que passa que no sé per on li sortirà. Clar, és que el problema és que ell està fent això.
Yeah.
El que passa que amb la globalització...
Però digueu-me
tingut...
si hi ha un país que sigui autosuficient i que no necessiti...
Clar, és que això és una utopia. O sigui, al final estem parlant d'una utopia total. Perquè al fin... venim dels últims anys d'una globalització i es vol trencar amb això. Clar, això és com tirar enrere ara els 20 i pico d'anys o 30 que portem de que sí, sí. Tot val i, bueno, tu vas a qualsevol ciutat del món i tenim les mateixes botigues, tenim les és com dir ara, no, ara només que tenim botigues de proximitat i que fabriquin aquí. Com trenques això? És que això és molt complicat.
Sí, sí.
Això és una política totalment egocèntrica que metafòricament és com contemplar-se el malic i pensar que el tens molt maco. Espera. Això a nivell català que hem viscut el fet del petit comerç, el petit comerç i la petita mitjana empresa, és un cop a la línia de flotació d'un vaixell, això. Això és un contrasentit.
Que ho fem tots.
I a més, després del poder...
No se li pot discutir a Trump el que vulgui fer, lo millor per als seus ciutadans i per el país que ell governa. No se li pot... Igual que ella lo fa a Catalunya, igual que lo fa Emiliano García Page a Castilla-La Mancha, o sigui, tothom vol lo millor per la seva regió o per allò que controla. No se li pot discutir aquesta situació. Ara, hi ha unes regles del joc, no?, que s'han establert, no?, i que aquest senyor ha decidit trencar-les unilateralment, i això és el que perjudicarà tant a ells com els demés, i no tindrà 4 anys. En els 4 anys que té, no pot fer que la indústria torni a revifar a els Estats Units. No ho podrà fer, és impossible.
Clar, ell vol recuperar aquella hegemonia americana que han tingut sempre, la vol recuperar, però clar, ara es troba que té potències molt grans davant.
És que el món ha canviat molt.
Que ja això no es pot recuperar d'una manera com a ell li agradaria. Perquè clar, ens trobem Xina, parlem de Xina, tu no et pots ara posar davant de la Xina a fer segons quines coses, perquè... matèria prima són els amos. O sigui que segons quines coses ja no pots, ho diria molt de manera de carrer, xulejar-los, no? O sigui, perquè al final et pots trobar que et pot venir de cara.
Fa molt pocs dies, unes declaracions...
Sí, fabricant del món, i això no es pot... O sigui, ara no podem tirar enrere. Si hem permès en els últims anys que Xina es converteixi en el fabricant del món, no? Ara no podem dir-li que s'ha acabat el bròquil. No?
Totalment d'acord, no, no. Ho has definit tal qual. Sí, sí.
Si es vol fer, es té que fer, però molt poc a poc. I això significa pagar més diners aquí, no? La producció aquí i en Estats Units, etc. Però ho hem fet entre tots. O sigui, hem deixat que Xina sigui la fàbrica del món. Bueno, doncs ara no podem desmuntar tot això. Per què? Perquè no tindrien ni mòbils, ni tindrien cotxes, ni tindrien moltes coses de les que tenim.
Una veu molt autoritzada dins del panorama econòmic espanyol, el Santiago Niño Becerra, deia fa molt pocs dies que això se li girarà en contra del propi Trump, perquè voler potenciar només la indústria automobilística yanqui implica que moltes peces que necessiten els fabricants de cotxes dels Estats Units per vestir un cotxe nou venen d'Europa. Si a Europa li tallen la xeta i no li subministren, la indústria haurà de parar. Vull dir, ell ja s'ho trobarà, que dirien, eh?
Home, de fet, estava la borsa...
A mi m'agradaria pensar que aquest tio no és tan tonto, eh? A mi m'agradaria pensar que el Trump no és tan tonto, eh? M'agradaria pensar-ho, eh?
Té clar el que vol fer. El que passa que ara, aquestes últimes hores, estan pendents de la borsa perquè hi ha por, hi ha molta por, eh? O sigui... La cosa, no sé si abans d'aquesta nit sabrà alguna cosa més, però hi havia molta por, eh? A Wall Street...
Doncs a veure si a última hora, perquè clar, com que les coses canvia d'opinió cada dos per tres, no sabem si... donde dije digo Diego, a veure...
Parlar de la borsa i de Wall Street implica de retruc comentar que Israel és...
Ui, ens hem quedat amb
ell. Perdem el constantment, eh?
Sí. Que...
Aleshores, quan els senyors d'Israel... facin un estornet, veurem on arriba el tsunami, eh? Cuidado també amb els jueus, eh?
També li han pujat els arancels, eh? El Trump també li ha pujat als jueus els arancels, o sigui, no ha perdonat a ningú. Amigos y enemigos, eh? O sigui, li ha cascat a tothom, eh? O sigui,
ell parla només que ha pujat a la gent que no s'ha portat bé amb els Estats Units. Això comentava les últimes declaracions.
Bueno, canviant de tema, perquè no crec que en els pròxims minuts tinguem notícies d'un canvi de decisió del senyor Trump.
Això va per llarg,
però també jo m'imagino que anirà en conseqüència dels efectes que tot això anirà provocant.
El festival continua.
El festival continua, sí, efectivament.
La festa, sí.
Anem a la burocràcia. Quan la burocràcia es converteix en burrocràcia, no? Que és més sovint del que ens agradaria. Heu sentit a parlar d'aquesta història d'una dona que va donar a llum a la seva quarta criatura en plena autopista entre les poblacions de Malgrat i de Tordera i que per una falta de concreció en l'informe, doncs aquesta criatura no s'ha pogut registrar, no s'ha pogut inscriure en el registre civil, amb el que tot això comporta d'inexistència.
Com se li ocorreix parir enmig de l'autopista? Clar,
exacte. És que tenen les dones unes coses molt rares.
De veritat, mira, cadascú pareix on pot.
No seria el primer part que es fa dintre d'un avió, eh? O sigui, no seria el primer, també, eh? Això és simplement una qüestió burocràtica que algú ha fet alguna cosa malament, des de luego. Però és lògic que s'ha parit en barcos, s'ha parit en avions, s'ha parit en cotxes... O sigui, a veure, el que passa està ben clar, no?, que n'hi ha... És més, de fet, jo vaig sentir un article fa molt de temps que hi ha molta gent en aquest país que no està escrit en ningun puesto. O sigui, són gent que no existeix. I si t'ho poses a pensar, dius, ostres, a vegades m'agradaria ser jo, sobretot quan m'arriben les multes. Sobretot quan m'arriben els impostos i les multes, m'agradaria no existir-hi, no? Però hi ha gent que viu en pobles i que no ha sigut donat d'alta mai. No?
Home, li donem aquest toque d'humor, però jo crec que aquesta senyora haurà patit...
Home, 3 anys,
haurà patit una agonia, perquè, clar, no tenir plaça escolar, no tenir sanitat... A mi això em sembla molt fort. En el segle XXI.
Sí. I tenir, com deia la notícia, una malaltia rara, que sort que ha trobat algun metge amic seu que, si més no, tenia sentiments. Perquè és que, si no, això sembla...
Ui, tornem a perdre el Josep. Avui ha estat
com
l'acudit.
Però, és impossible.
Clar, però penseu una cosa, que el fet que aquesta criatura no hagi estat registrada, això ha impedit a la família, doncs... Bueno, li ha provocat un greuge econòmic. Clar, ara...
Ho pagarem tots. Li pagarem nosaltres.
Home, aquí, però aquesta persona té dret a reclamar tot allò.
Però com li pagarem nosaltres i no hi ha cap responsabilitat per part de ningú, llavors aquí no passa res. Clar, continuem.
Però vamos a ver, jo la notícia no l'he sentit, però aquesta dona va parir enmig d'una autopista i se suposa que quan pareixes enmig d'una autopista, pues, en un moment donat el que fas és anar a un hospital, no?, on té que haver-hi algú que registri aquesta persona com una nascuda.
A l'Hospital de Calella. El que passa és que l'informe va posar textualment que havia
parit... Quilòmetre 32.
No, clar, és que no va especificar quina població en concret, i això és el que li reclamava el registre, i l'informe de l'ambulància posava a l'autopista C32. Clar, però en algun punt, si tu te'n vas al Google Maps, tu saps on surt el punxó aquell, saps en quina demarcació exacta consta.
Però el nen, si és malgrat, el nen si és o la cordera, nena o si és, té cognoms? Perquè, home, clar, també...
Quan l'inscriguin...
És que això em sembla surrealista, no?
A casa els tindrà, però sí, oficialment, però... administrativament... Però, no.
Home, corrobora lo de les coses de Palau van bueno, en castellano, no? Les coses de Palacio van despacio, però...
Vamos. Lo que está ben clar és que aquesta notícia és notícia per lo surrealista, sí, ni més ni menys.
Per lo
insòlid. Perquè si no, no seria notícia, no? Està claríssim, no? I d'aquestes coses, o sigui, aquest tipus de fallos, no?, sobretot burocràtics, ostres, segurament podíem fer un monogràfic, no?, de coses que... de persones que no s'han inscrit o persones de... No sé, el meu germà, per exemple, li van inscriure malament quan van anar a fer la mili, li van posar malament el cognom i per això va tindre un problema. Que vostè no és aquest. Com que no? Si això és una ñ, que no, que és una y. Oh, mare meva. Sí, sí. O sigui, d'aquestes coses passen a diari.
Tan
no?
Digitals que estem.
En qualsevol cas, el que hauria de fer l'administració és prendre nota d'aquest fet i adoptar les mesures pertinents perquè un fet d'aquest gruix no es torni a repetir en la vida.
El que ha de fer l'administració és fer-ho fàcil i, si hi ha un problema d'aquest, solucionar-ho quan abans millor. Això és el que s'hauria de fer. Sí. Manel, Josep, Cuca, doncs moltíssimes gràcies,
gràcies a tots, companys,
per l'estona.
Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més. en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.